39 minuts per sobre de les 10 del matí, com us hem explicat a la portada del programa. Avui us volem explicar com és el procés de maternar en temps de Covid. L'abans, el durant i el després de l'embaràs de les dones de la ciutat i quins són els recursos també que tenen disponibles, perquè moltes vegades ens ho trobem ja quan estem en aquest procés i és un estat especialment vulnerable per les dones. Avui ens acompanya l'Àngels Pizarro, que és llevadora. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Benvinguda en aquest espai. I també la Jennifer Martínez, que és infermera al CAP Ramon Avia i també referent de salut comunitària al Prat. Què tal? Benvinguda.
Bon dia, bon dia. Gràcies per aquesta estona.
És poder saber una miqueta què és el que t'espera, no?, en tot aquest procés, perquè la veritat és que les dones, fins que no tenim o una germana que ho està vivint molt propera, o una amiga d'aquelles que és íntima, no saps ben bé què és el que t'espera quan et quedes embarassada, no?, i tot el que comença i tot el que t'espera a partir d'aquí. Expliqueu-nos una miqueta també com s'ha hagut d'adaptar en temps de Covid i en quin punt ens trobem ara mateix.
Molt bé, doncs durant el temps de Covid vam tenir que parar radicalment tant les visites presencials i prioritzar tot el que era pacients Covid. I a la CIR, que per cert la CIR és, hi ha dones que no coneixen, és l'atenció a la sexualitat i reproducció, és la zona on fem, és la zona de l'equip d'atenció primària on fem tot el seguiment durant la gestació i el postpart. Aleshores, ens vam veure obligats a fer-ho tot de forma telemàtica, amb visites telefòniques, els grups que feien de preparació al part es feien presencials i era una manera també de conèixer dones que estaven en la mateixa situació que tu i fins i tot després es feien els grups de postpart. Uh-huh. Amb això, amb la pandèmia, ens vam veure obligats a fer, ara s'estan fent els grups de preparació al naixement online a través d'una plataforma del Google Meet, o sigui que el tema de suport de grup el perdem, el ser online. I després del seguiment ja les visites tot és presencial.
Per tant, de moment es mantenen aquests grups en format online. No sé si espereu que properament que tot això es mantingui, no? La situació actual sembla que és millor, però clar, de moment no us podeu relaxar perquè estem parlant de dones que són part d'un col·lectiu de risc, no? Les dones embarassades.
Sí, a més, com deia l'Àngels, no? Quan és mare és un canvi brutal per la dona. I que necessita molt fer xarxa, fer tribu. Per què? Perquè quan fem xarxa, sortim a la comunitat, generes un benestar, no?, en la persona. I mira, hi ha una cosa molt important, que és que el 80% de generadors de salut els trobem fora, a la comunitat. Nosaltres proporcionem el 20% només, vale? Llavors, què tenim al Prat, no? Per fer aquesta tribu, no?
Clar, perquè vosaltres esteu connectades amb la resta d'activitats que passen fora del propi centre d'atenció primària, no? Que a vegades la salut, com tu deies, només la pensem de forma assistencial quan necessitem alguna cosa des del CAP, no? Però la salut va molt més enllà, aquest benestar entès de forma transversal,
clar,
no?
Llavors, fem aquest suport, donem informació si cal, fem les visites pertinents, no? A la mare i al bebè. Però què tenim al Prat per oferir a aquestes mares, famílies i nadons, no? Mira, doncs ara mateix s'estan recuperant tots els grups presencial, menys mal. Sí. Tenim, les vaig dient, vale? L'Espai Niu, L'Espai Niu està al centre Esplai, que això es troba a Sant Cosme. Això és un espai familiar que es fa els dimarts i dijous a la tarda de 16 a 19 hores i és des dels 0 mesos als 6 anys, vale? Què fan? Fan activitats de joc per a infants, xerrades sobre criança, acompanyament professional. Mira, com a exemple, aquest mes han fet un curs de primers auxilis amb nadons. Superinteressant, eh? Clar. Ho fan sovint. El mes que ve, el 15 de novembre, fan un taller d'alimentació en la petita infància. I reprenen un format de grup postpart super xulo, que es diu Ja tenim un fill. Comença el novembre i seria els dimarts al matí a les 10:30. És un grup de suport postpart, vale? Que poden anar embarassades. Ja un cop embarassada pots anar a aquests punts de retrobament de mares per, bueno, abans de tindre el fill, no? Ja anar prenent una miqueta, no? Poden anar des d'embarassades fins als 8 mesos. Tenen una infermera i una educadora. Això és Espai Niu, vale? Què tenim més? Tenim el grup Areola. Superpotent aquest grup per mantenir la lactància materna, superimportant per la mare i pel nadó en la criança. Aquí es fa un suport a la lactància materna, es resolen dubtes, comparteixen experiències i superant juntes dificultats, no? Des de l'ajut de mare a mare i sempre amb un suport professional, que tenim a la Maribel Matilla, que si no la coneixeu, és infermera i una experta en lactància. I això quan es fa? A veure, grup Areola es fa el primer dimarts a les 12 del matí i el tercer dimecres a 3:45 presencial al Centre Cívic Ribera Baixa. Tenen més sessions online, però ja això es troba, bueno, a la pàgina web ho he explicat tot, eh? Què més tenim? Tenim l'espai familiar Escoles Bressol, que es va deixar de fer amb el Covid, i ja ens han informat que retornen l'activitat. Superxula, també. Jo com a mare ho vaig provar i ho recomano molt, eh? Tornen a obrir. Què fan? És un temps exclusiu per als pares compartit amb els seus infants, des dels 0 mesos als 36 mesos, siguin escolaritzats o no. És un servei municipal que ofereix suport a la criança i a l'educació dels fills, vale? És una trobada de famílies amb el que deia abans, amb acompanyament professional. Hi ha tres, l'espai nadó de 0 a 9 mesos a l'escola Bressol Cabusset, els dimarts a les 4, l'espai de joc de 0 a 3 anys, que ho fan a la Blaveta i a la Granota, 2 cops per setmana, i l'espai familiar, que és per nens una miqueta més grans, a partir dels 9 mesos. I també es fa la Blaveta i el Cabusset 2 cops a la setmana. Què més tenim? Mira, tenim, a banda, mira, va sorgir amb el Covid una proposta totalment, una iniciativa per part de les mares, que és un grup de mares de suport amb el postpart, que bueno, van dir, ostres, no hi ha res, què fem? Clar, és una necessitat, clar, això de fer tribu. Doncs pues mira, van començar una iniciativa de trobar-se cada 15 dies, ho fan el segon i el quart dimecres del mes, queden al parc de la capsa, exterior a l'aire lliure, i bueno, comparteixen experiències, emocions, dubtes, no? Molt, molt bona iniciativa, eh? Què més? Bueno, activitats amb nadons, que sempre han, bueno, en àmbit tant públic com privat, pues per socialitzar amb altres mares, jugar amb bebès, dansar amb bebès... ofereix la piscina municipal ofereix també natació amb bebès, no? Què més? La tarda en família del centre Palmira també, els dijous a 6:15, una hora dura, és un espai també per fer xarxes, fa manualitats, contacontes, activitats en anglès, xerrades, jocs. Què més? L'hora del nadó a la biblioteca Antoni Martí, activitats també superinteressants de 0 a 3 anys, pues que fan cançons, jocs, titelles, i ho fan un cop al mes els dissabtes. I per últim, que quasi me l'oblido i és important i fàcil de cedir, és un grup de WhatsApp que hi ha al Prat, que també es va crear prepandèmia, però ara la pandèmia ha ajudat molt, que és un grup que es diu som mares i compartim activitats. Què fan? Pues proposen pues, alguna activitat que, bueno, que fa l'Ajuntament aquest dissabte i bueno, amb el YouTube no t'has assabentat i una mare informa. Una altra mare té un dubte de, mira, tinc un bebè d'un mes i pues li passa això i estic neguitosa i què faig? Pues bueno, és una mica també fer tribu, però a través d'una tecnologia com és el WhatsApp, no?
Com es pot accedir a aquest grup?
Pues mira, normalment es fa per recomanació d'una altra mare, perquè hi ha un enllaç que tenim al grup. De fet, al grup hi ha diverses professionals, també. Està la Maribel Matilla grup, del grup de lactància, l'Àngels i alguna llevadora més, i són diverses infermeres, hi ha diverses, no? Per accedir sí que és veritat que ho has com que preguntar a una mare i t'ha de passar pel WhatsApp l'enllaç i ja clicant accedeixes, eh?
Clar, és que és una opció molt interessant, no? Perquè ara que només teníem aquestes xarxes socials per poder posar-se en contacte, suposo que heu notat això, que durant la pandèmia s'han agreujat les pors normals de ser mare, els neguits, el no tenir aquesta xarxa propera, fins i tot de la família, perquè clar, hi havia moments amb la Covid que fins i tot no podíem veure ni els nostres pares ni els avis, no, d'aquestes criatures que acabaven de néixer. Aquests neguits us els heu trobat a consulta?
I bueno, tant. Molt. A més, jo crec que ara hi haurà una segona pandèmia, que és la de les patologies mentals. I al Prat, ja prepandèmia, es va fer un diagnòstic de salut i una de les patologies més, bueno, amb un percentatge alt és la malaltia mental, no? I amb la Covid pues, ho estem veient molt, no? Ansietats, depressions... ara ens vindrà tot ara.
Sí, i relacionat amb aquest tema que ho estàvem parlant fora, que voldria donar a conèixer que just en el postpart immediat, a les primeres setmanes, sí, hi ha una tristesa fisiològica, sí, que ho pateixen el 75% de les dones. Aquestes dades estadístiques és prepandèmia. Aleshores, és una tristesa doncs, fisiològica per la deprivació hormonal, després d'haver tingut el teu fill, i per tot el canvi personal que suposa tenir un fill. I també he de dir que la maternitat està molt idealitzada. I moltes vegades trobem que ostres, que t'has de trobar perfecte, que és el millor que et pot passar a la teva vida, i de sobte arribes a la teva casa i, ostres, pues, bueno, tens un nadó, i que si fas lactància materna relacionada amb aquest tema, que n'hi ha molts problemes de la lactància i que es necessita recolzament, i que durant la pandèmia estaves tu sola amb una visita telefònica i online. O sigui, bueno, i aleshores, tema diagnòstic de depressió postpart acostuma a ser no tant en les setmanes immediates, més aviat a partir de la quarantena o al voltant de la quarantena, hi havia una incidència d'un 10-15%. Probablement aquestes dades estadístiques han pujat arrel de la situació que han tingut que viure aquestes dones, que s'han trobat soles, sense recolzament, i bueno, i una mica el grup de WhatsApp o tots aquests recursos que espero que ara s'estan tornant a fer presencialment, doncs donin el recolzament que segurament han faltat en aquests mesos.
Sí, molt, molt important el fer comunitat, fer xarxa, perquè s'ha vist que qui té un bon suport al seu entorn augmenta un 50% l'esperança de vida, ja només de mares postpart, ara parlo de població en general. Així que sí, hem de sortir més a la comunitat, amb mesures, no?, pel tema Covid, però hem de sortir i relacionar-nos més.
Clar, de fet, una de les reivindicacions de les mares és això de, un cop surts de l'hospital amb el teu nadó, aquí s'acaba tot, no?, i aquí comença tot, també. I per tant, tots aquests recursos que hem anat desgranant també i recordant a tothom són molt importants, no?, perquè sí que tenen l'acompanyament previ dels dies posteriors, però després quan vas cap a casa, clar, aquí comença l'aventura real, no?
Sí, sí, sense cap mena d'altre. Moltes vegades, quan es feien les preparacions al naixement, en la primera sessió, sempre feies un recull de quines són les motivacions. I a mi em crida sempre l'atenció que tant les dones com les parelles els hi crida molt l'atenció els canvis en el part, l'embaràs, o sigui, com anirà el part, l'embaràs. I jo sempre dic, ostres, la pel·lícula comença quan arribes a casa amb el teu nadó, que és per a ti per a sempre, i ja està, i el canvi de rol com a mare, com a parella, bueno, i la família, no? El recolzament familiar que potser ara amb la pandèmia no hem tingut. I si fas lactància materna i tens problemes, ja ni t'explico, no? Tota aquesta bomba...
Sí, sí, de fet, jo per mi les mares... Jo vaig ser mare abans de pandèmia, les que ho han sigut, per mi són superheroïnes, perquè de veritat, uau, un part sola, un postpart sense veure els pares,
clar,
la mare que et porta el tàper...
Sí,
que
hi ha coses que les necessites.
Sí, uau, Per mi, de veritat, no sé...
Estan molt
supermare, sí.
Ara mateix, com dèiem, ja la situació s'està intentant normalitzar, però recordem una mica com és el procés inicial, un cop pensem que podem estar embarassades, què és el que hem de fer, on hem d'anar, a tots els caps se'ns até, i a partir d'aquí com comença tot el seguit de seguiment i de recolzament per part dels caps.
Molt bé, doncs en el moment que... Ja, en el moment que volem buscar embaràs, jo ja recomanaria l'àcid fòlic preconcepcional, que moltes vegades arriben a la consulta que no se l'han pres,
clar,
i quan arriben a la consulta la prevenció s'ha de fer prèvia. Aleshores, la dona que vulgui buscar gestació, en un, dos, tres mesos previs, ja prendre's l'àcid fòlic.
Cal anar a una visita mèdica, per això?
Es podria fer una visita preconcepcional, que es diu així, visita preconcepcional, i valorem el risc durant la gestació, que és revisem una miqueta doncs, tot el tema de salut de la dona, que tingui fets els controls, la citologia, una miqueta revisem la història i actualitzem les dades. I després, important amb tot el tema del Covid, és la recomanació de la vacuna del Covid. Que és veritat que tot això ha anat canviant, que al principi es deia que no a les dones gestants, després que s'havia de valorar cada cas en particular, i ara les darreres recomanacions és vacunació de les dones gestants. I ara amb la campanya de la grip futura, també.
Sí, sí.
O sigui que ja de principi, si busquen un embaràs, recomanem la vacunació del Covid preconcepcional. I que no, doncs, en el moment de l'embaràs. Aleshores, et quedes embarassada, fantàstic, felicitats, i es fa la primera visita sobre les 8 setmanes, o sigui, més o menys els 2 mesos de menorrea. I aleshores, a partir d'aquí ja obrim història d'embaràs i ja demanem les primeres analítiques, la primera ecografia que es fa a les 12 setmanes, i el seguiment al principi és una miqueta més cada 5-6 setmanes i després ja és més seguit, segons va avançant l'embaràs.
Clara, s'està recuperant una miqueta la presencialitat als ambulatoris, tant per part de la CIR, no, l'atenció a la mare, com a adults, veritat, abans es feia més telefònica, ara ja poden accedir una miqueta més de normalitat a les visites.
Fins i tot amb la parella?
Sí. A la CIR, sí.
Perquè també era una de les coses que algunes havien d'anar soles.
A més, també entrar sola, que és una cosa dels dos. Al principi era, jo crec que era molt dur. Jo els deixem ja amb mesures, perquè ara, jo què sé, si entren al cap amb símptomes s'han de fer un tard fora. Normalment són visites que venen sans i superimportant, que pugui entrar a la parella.
I en el moment del part també, es pot estar acompanyada d'una persona que la dona escolleix, i és en aquest procés de part estar acompanyada tota estona per aquesta persona, que abans potser sí que donava més flexibilitat de poder canviar segons el centre hospitalari, ara sí. I a les ecografies a mi em consta que també poden venir, perquè és un moment especial, no? Sí, doncs, ara, a dia d'avui, ja demà no sé què passarà.
Sí. De fet, al principi no ens deixàvem, i jo recordo, almenys professionalment, de dir, no em visites de postpart, però un acompanyant que vol veure, i jo no podia dir-les, que a mi m'ha passat algun ostres, entra, és que, o sigui, menys mal, no?, que s'ha recuperat una miqueta això.
En quin moment passa ja la dona a deixar el centre de referència i a marxar cap a l'hospital, i si aquest hospital es pot escollir o no, i com funciona aquest procés? Perquè, clar.
Mira, t'explico. Aquest és un tema... tota dona pot escollir el seu centre d'atenció primària. O sigui, el seu centre d'atenció primària està a la part de la CIR, que és on fem tot el tema de la salut sexual i reproductiva, i aleshores cada CIR de cada zona, nosaltres aquí estem a l'ambulatori del Ramon Avia, que dona assistència a tota la zona del Prat, nosaltres estem treballant, ens vinculem amb un hospital de referència. A l'hospital de referència a nivell d'obstetrícia és l'Hospital General d'Hospitalet. Aleshores, tot el seguiment obstètric, si és de baix risc, el fem a la CIR. Si fos de molt alt risc, ja es deriva en la primera visita d'embaràs, aquesta cosa que us he dit que es fa a les 8 setmanes, ja es deriva a l'hospital, quan és molt alt risc. No sé, una dona que ja té una patologia de base, per exemple, si fos diabètica, si fos una dona diabètica insulinitzada, ja es deriva en una primera visita a l'hospital, ja ha de fer un seguiment hospitalari. Aleshores, tema hospitals, nosaltres treballem, no pot escollir hospital, nosaltres no podem derivar a un hospital que no és el nostre de referència, que és... Per cert, Bellvitge no té obstetrícia, ho dic perquè moltes vegades...
Clar, per això. Pensem que potser...
Sí, no, Bellvitge no té obstetrícia. No.
Clar, vosaltres tenen hospital de zona, és com si tu, el d'adult, no, que tenim Bellvitge, però si volen fer un canvi d'hospital, ho has de fer tu com a mare, no?
Tenia entès? Exacte, sí. Jo no et puc derivar com a professional, però tu com a dona gestant... sí que pots anar a una altra... De fet, a tota dona universal, o sigui, té una assistència universal, totes les dones en qualsevol hospital.
Sí, si volgués, jo que és un exemple, jo vull anar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Sant Boi, tu has d'anar allà presencialment, demanar com pots, quan arribi el moment que et controlin a final de part ja per fer el part allà, i es pot fer, però ja t'has de moure tu, no?
A partir d'aquí, clar, vosaltres heu fet el seguiment previ i després suposo que hi ha un moment que tornen, no?
Sí. Mira,
amb les criatures.
Entre les 37-38 setmanes es fa la darrera visita a la CIR, que ja, has fet tot el seguiment de l'embaràs i ja li comentes, mira, avui és l'última visita, i sempre, més o menys, també un mes abans de la data probable de part, més o menys als 36 setmanes, la dona ja ha tingut una visita a l'hospital, que ara actualment amb el tema de la pandèmia també s'està fent telefònica. En aquesta visita el que fan és obren història, revisen una mica tot el seguiment obstètric que s'hagi fet, que no se'ns hagi passat res, i aleshores actualitzen les dades a l'hospital. I a la darrera visita jo els dic, quan tu donis a llum, nosaltres contactem. I nosaltres, quan la dona ha nascut en un hospital públic, a mi m'arriba un avís i jo truco telefònicament, que moltes vegades la truco que encara estan ingressades.
Clar.
I aleshores jo ja la dono visita, perquè jo també entenc que és una mica difícil de vegades accedir a la CIR perquè et donin visita. Aleshores el que fem, en lloc de que truquin elles, truquem nosaltres.
Ho feu proactiu.
Sí, truquem nosaltres i ja li donem visita a la setmana, a 10 dies... per al seguiment important en hospitals públics. Quan neixen a hospitals públics sí que ens arriba l'avís de que ha nascut. Si és un hospital privat, no tenim la manera, aquesta comunicació. I aleshores a la setmana de 10 dies ja la visitem i ja és el postparto i ja, i ja abordem el tema de la lactància materna, uh-huh. de veure si ha estat una cesària, un part o els punts, o bueno, tot el tema emocional també, perquè moltes vegades en aquesta visita les dones comencen a plorar.
Clar.
Però bueno, no passa res, vull dir, és el que relacionat amb el que hem dit abans, que bueno, és una tristesa fisiològica i parla de privació hormonal i també ens hem de permetre estar tristes. El que passa que hi ha aquesta idealització de que tienes que ser tu momento de màxima felicitat el tenir un hijo. I no, bueno, no ha de ser així.
Sí, hi ha més emocions de vermig, clar.
Doncs ha estat superinteressant que ens hagueu visitat, de veritat. Ens hem quedat ja sense temps, però hem fet un repàs, jo crec, per tots els recursos també que hi ha a nivell de municipi, perquè les dones puguin començar també a teixir aquestes xarxes, a fer aquesta tribu que és tan necessària quan comencem a maternar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
A vosaltres
per convidar-nos.
Que vagi molt
bé. Bon dia.
Bon dia.